Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Lamine Yamal ha renovat amb el Barça fins al 2026 i entra al selecte club de jugadors joves amb clàusula de 1.000 milions, juntament amb Valde, Pedri, Araujo, Gavi. És una benedicció que en aquesta època de dificultat econòmica el Barça tregui petroli de casa o hagi tingut l'habilitat de captar talent jove. Ara mateix el club no està per fer grans inversions i és fonamental que els jugadors de nivell que puguis anar incorporant afegir joves amb talent per configurar una plantilla competitiva en present, però sobretot, i aquesta és la gran notícia, en futur. I no està encara el club dels 1.000 milions, però podem afegir a la llista ja també a Fermín López, que es va marcar un partit divendres contra el Sevilla espectacular. Segurament la necessitat hi ha tingut molt a veure, però la irrupció de tots aquests joves és la millor notícia pel Barça dels últims anys. És aquest un dilluns en el que estem a cavall entre la jornada de Lliga del cap de setmana i a les portes d'una apassionant jornada de Champions, amb compromisos complicats pel Barça i pel Real Madrid, als que arriben reforçats, això sí, després de les victòries del cap de setmana. El Barça va treure un partit d'alta dificultat contra un bon Sevilla, mentre que el Real Madrid va noquejar el Girona, que va jugar molt bé a futbol, però el Girona es va trobar amb un Real Madrid físicament molt potent i amb una pegada absolutament letal. Ara al Barça li toca visitar el Porto, sens dubte el partit més complicat de la fase de grups. Ja tenim llista de convocats amb les baixes de Rafinha, De Jong i Pedri, mentre que el Real Madrid visitarà demà el Nàpols. A l'estadi Diego Armando Maradona, el Real Madrid que està liderant la Lliga, el Barça segon. Ara toca veure quin és el nivell que donen aquesta setmana a Europa davant dos rivals d'entitat. Mentretant, a Girona, païnt la derrota davant del Real Madrid, va jugar bé el Girona des del punt de vista futbolístic, res a retreure a l'equip, que va jugar com sap fer-ho, però es va trobar, com dèiem, un rival al davant amb qualitat, físicament molt fort i molt contundent. Tot i la brutal entrada de Nacho, no té lesió important Porto, ja ha comunicat de fa una estona. Sí, estarà un mes de baixa Sigankov, lesionat al bíceps femoral de la cama dreta. A segona divisió avui juga l'Espanyol per tancar la jornada, rep el Racing Ferrol de Cristóbal Parralo. Si guanya l'Espanyol es situarà segon a la classificació a un sol punt del Leganés. A l'Andorra va caure 3-1 al camp de l'Albacete i cau a la zona mitja baixa de la classificació. En bàsquet a la Lliga CB, el clàssic se'l van dur al Real Madrid. Real Madrid 86, Barça 79. El Madrid que comparteix liderat amb el Girona, que es va imposar al Granada 91-102. En motor, Marc Márquez, primer podi de la temporada, tercer al Gran Premi del Japó, marcat per la pluja i amb victòria de Jorge Martín. Europa guanya la Ryder Cup a Roma i a l'Open de la Xina de tenis, partit de quarts de final, està jugant ara mateix el Alcaraz, que domina Casper Ruud, el noruec, per 6-4 al primer set, 3-1 també per Alcaraz al segon. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Minguella i el Poli Rincón, la mítica parella dels dilluns, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem si ha de ser titular Fermín contra el Porto. Creieu que sí la majoria, el 75%, que no, el 25%. En clau Girona, com us deixa la derrota davant del Real Madrid? Decebuts, el 29%, podia passar, creieu, el 71%. I en clau Espanyol, què passa avui en el partit contra el Racing Ferrol? Creieu que l'Espanyol guanya bé el 30%, que guanya justet el 40%, que empata el 10%, que perd el 20%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota, que avui està als peus de Lamine Yamal, ja roda Esports Cope.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
BP Ares. Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi BP. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi BP y empieza a BPear. Consulta condiciones en mibp.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Esports. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què te voy a decir si acabo de llegar?
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui dilluns amb l'actualitat del Barça, que avui té un protagonista claríssim. Saludo l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Doncs el protagonista del dia és Lamine Yamal i ha signat la seva renovació de moment fins al 26.
Sí, perquè al ser menor d'edat, la normativa vigent només permet ampliar el vincle 3 anys més, però la clàusula és de 1.000 milions d'euros, com la que té Valde, Pedri, Gavi, Araujo. Lamine Yamal ha estat el protagonista del migdia a la Ciutat Esportiva. Només té 16 anys, ha firmat el seu nou contracte professional amb el Barça, acompanyat de tota la seva família, del seu agent Jorge Méndez, que ha viatjat expressament a Barcelona, i traje fet a mida per l'ocasió, com ens deia el nostre company Arnau Pou, d'una coneguda firma italiana de moda. L'acte, Joan, ha estat privat, sense mitjans de comunicació. El club, això sí, ha difós imatges on veiem a la porta abraçant-lo molt emocionat. Evidentment, és una perla de la Masia que doncs, el Barça s'assegura la seva continuïtat. També en part gràcies a Jorge Méndez, que ho ha fet possible. Ja recordem que el 19 de juliol van signar un preacord per la seva renovació i ha estat doncs, també una persona clau per la continuïtat tant de Lamine Yamal com de Valde. Recordem doncs, això, que Lamine Yamal ja té aquest contracte professional, demà ja viatjarà amb l'equip doncs, després de renovar. Aquest contracte que s'ha materialitzat després de signar el preacord el 19 de juliol i és una bona notícia pel Barça perquè, per exemple, en l'últim partit de Lliga va ser clau per la victòria contra el Sevilla, és qui va forçar l'autogol de Sergio Ramos i s'està convertint en un dels grans reclams d'aquest equip.
Sens dubte, ara seguim parlant de seguida de Lamine Yamal i de la resta de futbolistes joves del Barça. Com tu deies, Helena, pràcticament sense temps per celebrar-ho, demà cap a Portugal per jugar dimecres Champions contra el Porto, eh?
Sí, avui últim entrenament aquí a la Ciutat Esportiva i demà l'equip viatgen a Portugal, a Oporto. La convocatòria ja l'ha donat avui Xavi Hernández perquè les baixes estan clares. Hi ha tres homes a la infermeria, un és Rafinha, que va caure lesionat divendres contra el Sevilla. Se l'espera després de l'aturada a partir del 22 d'octubre contra l'Athletic Club. L'altre és De Jong, que encara doncs, va amb crosses i amb la bota ortopèdica al peu dret. De fet, el van veure divendres al camp veient els seus companys a Montjuïc i encara doncs, ha d'anar amb crosses i amb la bota. I l'altre baixa és Pedri, que ja gairebé fa un mes i mig que està a la infermeria. 20 futbolistes i interessant escoltar en sala de premsa Joao Félix. Serà a les 7:15 de la tarda hora vostra, allà tenim una hora menys. I recordem que és un futbolista que es va formar a les categories inferiors de l'Oporto, per tant és un partit especial per ell, tot i que després en edat de juvenil va anar al Benfica.
Sí, sí, i després ho recordarem també. Aquest divendres es van veure les cares al Benfica i al Porto en el Clàssic de Portugal amb victòria del Benfica i la imatge ja a l'Oliveros avui, que ha anat en avançadilla, ens l'envia també avui ja des de Porto. I un tema que no té res a veure amb el futbol, que ha estat aquest matí a RAC1, hi ha declaracions de Villarejo, l'excomissari de policia, dient, atenció, escoltem el document, que Laporta els va facilitar informació sobre Sandro Rosell.
En el caso del señor Rosell, fue Laporta el que nos dio esa información.
¿Cómo?
Sí, vamos, la gente del entorno del presidente, que lo había echado, creo recordar, de que hay determinados jueces o determinadas juezas que a cambio de ir al Supremo, como ocurrió a esta señora, que fue la que mandó a la cárcel, pues deciden que, oiga, este señor es un peligro para la seguridad del Estado. Y ella, yo creo que la engañaron porque estaba convencida que de verdad era un peligro y claro, como era muy patriota...
Pues, ¿la Mela?
Sí, la señora La Mela.
Laporta, després diu Villarejo, gente del entorno del presidente. En fi, que Laporta ha reaccionat ràpidament a aquestes declaracions, Helena.
Sí, sí, perquè ha estat escoltant l'entrevista i el que sabem és que la Porta emprendrà accions legals contra el comissari Villarejo per aquestes declaracions on l'acusa, on acusa el president i agent del seu entorn de facilitar informació de Sandro Rosell a la policia per incriminar-lo. Fonts properes a la Porta defensen que aquestes acusacions són absolutament falses, que Villarejo menteix i els advocats, l'equip legal, ja treballa en aquest assumpte, ja està en mans dels advocats.
Molt bé, no li han pogut, però, borrar el somriure a la Porta dels llavis perquè hem vist les fotografies al costat de la Minya Mal i el president estava content, eh?
Sí, fins i tot emocionat, et diria, Joan, perquè és important per ell la continuïtat d'aquests joves que estan donant la cara, que estan sent peces importantíssimes en aquest projecte de Xavi Hernández. A la Porta del Barça, a les oficines, han trucat diversos clubs importants, preguntant primer per Valde, després per Lamine Yamal. Els dos han decidit apostar per quedar-se al Barça amb l'ajuda, sempre ho ha destacat el president, de Jorge Méndez. Preacord signat al juliol i acord de renovació materialitzat, primer de Valde fa uns dies i avui de Lamine Yamal per ser jugador del Barça fins 2026. Insistim que aquest és un primer pas perquè el ser menor d'edat només podia ampliar 3 anys més, però la idea és que continuï, doncs, almenys moltes més temporades al Barça.
Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Tinc al telèfon el Jaume Marcet, molts anys a Barça TV, és un dels periodistes que millor coneix el futbol base blaugrana. Bona tarda, Jaume.
Hola, què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bona tarda. Bé, d'entrada, comentar que és una magnífica notícia que el Barça pugui retenir a la Lamine Yamal, que segur que ha tingut moltes nòvies en els darrers mesos,
Home, excel·lent notícia, perquè jo et puc dir que quin altre jugador al món hi ha de 16 anys com la Lamine Yamal? Vull dir, ara mateix jo crec que d'aquesta generació del 2007, pues és el futbolista que més destaca i que sobretot està tenint una precocitat increïble, no? Perquè ja l'estàs veient al primer equip i rendint molt bé i amb una naturalitat increïble. A mi no em sorprèn perquè l'he vist des de petit, però realment sí que em sorprèn que ja amb 16 anys estigui tenint aquest, aquesta gran qualitat en tot el que fa en tots els partits del Barça, no? Perquè jo crec que sempre aporta alguna cosa.
Sí, sí, indiscutiblement. Escolta, i ara estem amb el debat ja des de fa setmanes de com s'ha de gestionar o com s'han de gestionar els minuts d'aquest futbolista, no? Tu que portes molts anys veient a jugadors del futbol base arribar, alguns es queden, d'altres no. Com s'ha de gestionar tot això, Jaume? És un futbolista, tu creus que està preparat per assumir ja un lloc amb molt de pes a la plantilla o s'ha d'anar a poc a poc?
Mira, jo el que diria, ara que em deies això de l'experiència, és que no hi ha una fórmula màgica. O sigui, que aquesta gent que diu no, s'ha d'anar molt poc a poc i tal, o aquests que diuen no, ja ràpid i que jugui. Cada jugador és diferent. O sigui, què et vull dir? Que a vegades hi ha jugadors que per anar molt lent s'acaben quedant estancats i es perden. I jugadors que per anar massa ràpid es cremen. Llavors, jo crec que Xavi per mi ho està fent perfecte. Per què? Perquè a principi de la temporada o a la pretemporada, si preguntaves a la gent o als periodistes, tothom deia, home, però Lamine és molt jove, 16 anys, encara no està preparat, que jugui al B, i bé, ja anirà tenint minuts. I Xavi se la va jugar i va apostar per ell, i el va posar a titular. I quan ara, entre cometes, l'entorn li diu, home, aquest noi és boníssim, que jugui sempre, que no el guardem a la banqueta perquè és espectacular, ara Xavi és quan diu, tranquil, jo el gestiono, un dia jugarà, però un altre dia no jugarà. I per mi això és una garantia, que Xavi coneix el jugador, coneix la persona i sap quan l'ha de posar, quan no, i hi ha un tema després físic, no? Que és un jugador que té 16 anys acabats de fer.
Sí.
Sí, estem parlant de que fa 2 temporades, 2 anys, aquest noi jugava a l'infantil A del Barça.
Sí, sí.
2 anys, no estic parlant de fa 6 anys, 2 anys jugava a l'infantil del Barça. Per tant, és un jugador que encara és un nen, per tant, se l'ha d'anar cuidant a poc a poc, sobretot per mi en l'aspecte físic i en l'aspecte mental. En l'aspecte futbolístic no em preocupa, perquè és un avió, però sí que en l'aspecte físic i l'aspecte mental l'has d'anar cuidant i per això jo crec que Xavi és l'indicat per fer-ho.
Escolta, en l'aspecte físic és un futbolista que, clar, amb l'edat que té, físicament encara pot canviar, encara canviarà, encara creixerà una mica, encara es farà més fort, no?
Sí, sí, sí. Més que creix en alçada, que no sé si potser és un parell de centímetres, però a nivell de força, a nivell de potència, aquest noi és que estem parlant de que acaba de fer, és que ara fa 2 mesos 16 anys. Vull dir que li queden encara 3 anys per acabar-se de fer fort. Vull dir, sobretot quan tu ara el veus a la banda, se'n va per habilitat, se'n va per talent, se'n va per qualitat, encara no se'n va per velocitat o per potència, però és un jugador que té un potencial en aquest aspecte molt alt. Si no té lesions i si tot va bé, per això és tan important cuidar-lo, jo crec que és un jugador que encara serà físicament molt més important, tot i que el seu punt fort és, evidentment, és el talent. Vull dir que no és un jugador simplement de córrer i de guanyar-te per velocitat, sinó que és un jugador que té molta més màgia, que no pas aquest punt de físic. Però si el físic també l'acompanya una mica més i s'acaba de fer més, doncs encara serà més complet.
Escolta, entra al club de futbolistes joves amb clàusula de 1.000 milions, juntament amb Valde, amb Pedri, amb Araujo, amb Gavi, amb Ansu. Valla llista de noms, Jaume, i quina benedicció que en aquest precís moment de la història del club, que passa per un moment econòmicament complicat, apareguin tots aquests joves. Segurament una cosa va lligada amb l'altra, no? Període de necessitat, tires de la pedrera o de la gent jove i la gent respon.
Totalment. Jo només faria una pregunta, per exemple, als aficionats del Real Madrid. Quina és la quina és la generació de jugadors del Madrid, del futbol base, més bona que han tingut a la seva història?
La del buitre.
No? Segurament la quinta del buitre.
Sí.
Tothom dirà, no, és que eren molt bons. Sí, però per què van debutar, per què van jugar els jugadors de la quinta del buitre? Perquè el Madrid, en aquella època, la gent més veterana se'n recordarà, econòmicament estava molt malament. No podien fitxar, no tenien diners per fitxar, estaven en una situació molt delicada. I va tenir un entrenador, Di Stéfano, que va dir, aquí tenim el B, jugadors bons, i els van donar l'oportunitat. Què li ha passat al Madrid durant sempre? Que ha tingut una bona situació econòmica i no ha utilitzat els seus jugadors de futbol base. El Barça, jo crec que, a diferència del Madrid, ha tingut aquesta visió, ha tingut sempre aquesta mirada cap al futbol base. I jo crec que algun moment ho hem estat a punt de perdre i jo crec que ara ho estem recuperant, però per mi és una vista que no cal que estiguem econòmicament molt malament per mirar baix. S'ha de mirar baix sempre, perquè al final una plantilla que són entre 20 i 25, aquest any són menys jugadors del normal, però jo sempre penso que has de tenir 4 o 5 jugadors top mundials, però la resta, si els pots tenir de casa, molt millor econòmicament, molt millor a nivell de connexió amb l'afició, molt millor a nivell de sentiment blaugrana i molt millor perquè entenen més el joc perquè ho han viscut des de petit. Si no tenen nivell, és evident que has d'anar a fitxar fora, això és evident. Vull dir, el Barça no és l'Atlètic Club de Bilbao que diu jo em limito al meu mercat, tu has de competir i per tant per competir necessites molt talent. Però jo el que dic és que al meu mercat, tu has de competir i, per tant, per competir necessites molt talent. Però jo el que dic és que durant molts anys ens hem oblidat una miqueta del que teníem aquí. Per entendre'ns, calia fitxar Junior Firpo tenint Miranda o tenint Cucurella? Jo crec que no. Calia fitxar Kessié tenint ara Fermín o altres jugadors, Àlex Garrido, que tenim a la base? Jo crec que no. Ara, has d'apostar-hi, i jo crec que ara s'estan veient els fruits i crec que pugen molts més des de baix. Jo crec que el Barça en això ha de ser diferencial i ha d'apostar, perquè quan li ha anat bé és amb jugadors de casa. Jo crec que és que no li queda un altre econòmicament, però és que a més és una aposta que jo sempre dic que si tu puges a 4 jugadors del planter i 2 et fracassen i 2 et triomfen, és un èxit. En canvi, si tu et gastes 400 milions amb 4 jugadors, 2 et funcionen i 2 no, ja no estan èxit. Per tant, apostem-hi.
Sí, sí, totalment, Jaume, molt bé. Escolta, un últim nom que vull posar sobre la taula, que és el de Fermín, que no forma part tan clara d'aquest club dels 1.000 milions, té una clàusula de 400, però que està cridant molt l'atenció i es va marcar un partit l'altre dia contra el Sevilla brutal,
Sí, sí, i a veure, aquest és un cas totalment diferent al de Lamine Yamal. Per què? Perquè estem parlant d'un jugador que sempre ha patit al futbol base. Per què ha patit? Perquè era molt petitet, perquè tenia molt poca alçada, perquè tenia molt poc físic i li costava ser titular. Però, per sort, va haver-hi gent al futbol base que va dir tinguem paciència, quan li acompanyi el físic, aquest nano explotarà tot el talent que té, perquè el talent li sobra. I és un jugador que mai ha estat un titular fixe al futbol base del Barça, però ara, quan ja s'ha acabat de fer, en aquest cas 20 anys, el que em deies abans, s'ha de córrer o no, cada jugador és diferent. Amb aquest jugador era claríssim que s'havia de tenir paciència, que s'havia d'esperar. I ara mateix és un jugador que a més té un avantatge. Quan surt des de la banqueta, no surt atabalat, no surt nerviós, perquè ho ha fet tota la vida, perquè sempre ha estat una mica el jugador número 12. Vull dir, el cadet A o el juvenil B ja ho feia, aquest paper. I, per tant, aquest paper que està tenint el Barça, ell se'l coneix molt bé, i si surt 20 minuts, aprofita aquests 20 minuts com si no hi hagués demà.
Sí, sí. No, ho va fer molt bé l'altre dia. Ara a veure si, no ho sé, tu el veus preparat per ser titular, per exemple, dimecres al camp del Porto? Un partit d'alta dificultat?
Preparat el veig, però és veritat que llavors l'exigència serà diferent, perquè jo crec que li va molt bé a Fermín trams finals de partit, on els rivals estan més cansats, on tu entres una miqueta de refresc, no et tenen tan present i sorprens una miqueta més. Però vaja, jo el veig ara tan bé, jo crec que està en el millor moment de la seva vida, vull dir que ara li surt tot, per tant... escolta'm, jo crec que si el posen de titular segur que també ho farà bé, perquè ara mateix està en un moment, jo crec que molt dolç.
Molt bé. Jaume Marcet, gràcies per la fotografia, una abraçada forta, eh?
Una abraçada.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:26 de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Comencem a mirar la jornada Champions, que, com us dèiem, el Barça té un partit complicat, eh? El proper dimecres al camp del Porto. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
El Porto que ve de jugar i de perdre el Clàssic de Portugal el divendres passat, eh?
Amb gol de Di Maria contra el Benfica, jugant en 10 des del minut 18 per l'expulsió de Fabio Cardoso i amb 6 jugadors a l'infermeria, entre ells el del central portuguès Pepe, que no va jugar el divendres per unes molèsties al bessó. Així arriba el Porto, després de perdre la seva condició d'invicta i tercer a la Lliga, a les portes del duel contra el Barça a la Lliga de Campions. Sobre els lesionats, ara mateix és una incògnita si Pepe jugarà o no contra el conjunt blaugrana. També es dubta l'anglès Dani Namasó. Els defenses Ivan Marcano i Zaidú i els davanters Verón i Evan Nilsson no s'han recuperat a temps i no estaran el dimecres. Sí estarà disponible el mexicà Jorge Sánchez, baixa contra el Benfica. Això pel que fa als lesionats. En el capítol esportiu, un dels atractius del partit de Dragao és veure a Nico González. O canvia molt les coses, o l'ex del Barça ho té molt difícil ser a l'11 titular després de no jugar ni un minut en els últims 3 partits de Lliga amb el conjunt portuguès. Diu la premsa local que un error contra l'Arouca va suposar l'empat a un final contra el conjunt portuguès, li està passant factura a Nico González.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Ja està Portugal. Des d'allà agafa la seva càmera i dispara el Manuel Oliveros.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La imatge avui al pont de Dom Luís, a Porto. Porto ple de turistes, pleníssim, aliança que demà arriba al Barça. Visites al costat del riu Douro, peix, bacallà, cases fosques sense restaurar, l'encant de Portugal, els mercats, la llibreria Lelo, amb cues més llargues que les cues que es fan, per exemple, per visitar l'Alhambra. Ja cobren 8 euros l'entrada, que has de reservar online. 2 d'octubre de 2023, el dia que renova el nen de 16 anys, Lamine Yamal, 20 anys després, un altre nen de 16 anys, Leo Messi, debutava curiosament aquí el novembre del 2003 per inaugurar l'estadi Dragao davant del Porto de José Mourinho. Imatges per escriure la història del futbol, la història del Barça. Yamal i Leo, Leo i Yamal, i algunes coincidències. 16 anys i Porto. I 20 anys de diferència. Tardor del 2003, tardor del 2023, al costat del riu Douro.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge, que avui més que una imatge és una postal ja des de Porto. El dimecres tenim aquest interessantíssim Porto-Barça i demà, atenció al partit de demà, el Diego Armando Maradona, el Nàpols-Reial Madrid. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Ja està el Madrid allà, no?
Sí, a dos quarts de dues. Ha arribat el Madrid a Nàpols via aèria amb una llista de convocats molt semblant a la de Girona al final, perquè només canvia el tercer porter i continua fora David Àlava, que sens dubte serà reservat per la visita d'Osasuna en Lliga i els propers partits, atès que Nacho, després del que li va fer a Porto, serà sancionat. Veurem la sanció que li cau al central. Dimecres, en reunió del comitè de competició, de 1 a 3 partits, encara que, informa Isaac Fouto, l'opció més probable és que Nacho sigui sancionat amb 2 partits, un per l'entrada en si i un altre perquè Porto no va poder continuar.
Se li cauen 2... Arriba el clàssic, per tant.
Aquí no? Anàvem. Calendari blanc. Madrid-Osasuna en Lliga, després l'aturada. Després Sevilla-Madrid, Braga en Champions i Barça-Real Madrid. Si li cauen 2, arriba. Si li cauen 3, no arribarà. De cara a l'11 blanc de demà, tornaran a ser titulars gairebé segur Rodrigo, Modric i probablement Mendy. Podria anar a la banqueta José Lu. La incògnita està al lateral esquerre, després de l'experiment Camavinga, que li va sortir molt bé a Montilivi, i el sudoku del mig del camp. Modric serà titular, no va jugar ni escalfar a Girona, Bellingham és un fixe, i aquesta tarda al costat d'Ancelotti parla Valverde. Per tant, queda una plaça, en teoria, per completar aquest diamant que fa anar el Madrid en el mig del camp aquesta temporada.
Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Hola, què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Ara el Gil parlava de Nacho. Porto com està?
Porto està bé. És a dir, està adolorit, però està bé perquè no hi ha lesió. Això ja ho vam explicar el dissabte, el vespre nit. No hi ha lesió, no hi ha trencament. És tot molt cridaner, per què? Doncs perquè és evacuat en llitera, perquè és evacuat de Montilivi en ambulància, va a la clínica, és examinat a la clínica pels metges que segueixen tota l'evolució des de fora i coordinat amb els serveis mèdics del Girona. Un cop és avaluat, torna a Montilivi, entra coix, és reavaluat pels metges del Girona, és la pel·lícula dels fets, i surt coix. Dic que està bé perquè no hi ha lesió greu i perquè no hi ha cap trencament. Òbviament, ell, tant físicament com mentalment, no està passant ni ha passat unes bones últimes hores. Què té? Doncs té un fort hematoma a la cama dreta, bàsicament al turmell dret, i té el que és un cop al cul amb un trencament, el gluti. Això què vol dir? Que ara mateix és dubte per Cadi. Sí, li hem de posar un interrogant. Jo crec que és un interrogant mitjà, no diguem gran ni petit, és un interrogant mitjà. Veurem la qüestió de sensacions. Ha tingut 2 dies de festa al Girona, ahir i avui. Demà tornen els entrenaments per preparar el partit del proper diumenge i veurem com està Porto. També hi ha factors que poden influir, perquè la notícia més preocupant al Girona l'hem conegut avui juntament amb el comunicat de Porto.
I sí, perquè estàvem tots pendents de Porto, sí. I el que s'ha lesionat de veritat és Sigankov.
Sí, perquè en realitat a la roda de premsa, que també ho vam explicar el dissabte al Tiempo de Juego, deixen a Mitchell que després del partit a Villarreal entre setmana, Sigankov acaba amb unes molèsties. El dissabte ja ens sorprèn que al descans Sigankov demani el canvi, que no continuï a la segona meitat. És un jugador important i en principi no vam veure cap lesió. Doncs bé, aquestes molèsties han anat a més i han derivat en una lesió. Sigankov pateix una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. Estarà un mínim d'un mes de baixa. Clar, hi ha l'aturada pel mig, que això fa que en principi sigui menor el temps de baixa, però un temps parat ara mateix amb la inactivitat. Veurem com torna i quan torna. Et dic que s'ha de tenir present aquest factor perquè jo crec, ara mateix jo aposto que Porto entrarà a la convocatòria. Estic dient que entra a la convocatòria, No que vagi a jugar ni de titular ni que tingui molts o pocs minuts, però jo crec que sí que entrarà perquè, òbviament, necessita fons d'armari també Mitchell, tot en funció de com evoluciona, òbviament, Porto.
No ens podem donar gràcies perquè l'entrada és terrorífica,
Sí,
és duríssima.
Sí, sorprenen. El Girona no donava crèdit, com suposo que cap de nosaltres. Sorprèn que l'àrbitre necessitin el VAR per mostrar-li la targeta vermella, perquè el que fa primer és mostrar-li la targeta groga. Aquí entrem en el camí entre la informació i l'opinió. És que no hi ha una altra explicació, perquè si fos Pepe, excentral del Madrid, no tindríem dubte pel seu perfil, no? Sent Nacho, jo crec que digue-li,
se
li en va el cap, es passa de frenada, jo crec que creu que no arriba, que no té la planta del peu tan alt, però és una entrada, sí, digue-li, salvatge, fora de to. I després està el tema de Stuani, que saps que Stuani va buscar Nacho, perquè a mi m'expliquen, també ho hem comentat, però jo no he vist la imatge, que just després de l'entrada Nacho es dirigeix a Porto i li diu «Levántate, levántate». I això ho escolta Estuani, i òbviament Estuani, que necessita poc per encendre'ls. Clar, se'n va buscar Nacho, però finalment no acaba ni la lesió de Porto ni aquest incident en més.
Molt bé, de seguida ho comentem també, el debat amb el Minguella i el Poli. Una cosa més abans del debat. Sobre el cas Rubiales. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que aquest matí han anat a declarar Alexia Putellas i Irene Paredes a la Ciutat de la Justícia, finalment aquí a Barcelona.
Sí, a l'Hospitalet del Llobregat, a les 10 del matí han arribat. Les jugadores del Barça han declarat per videoconferència, mentre que Missa ho ha fet presencialment a l'Audiència Nacional, a Madrid, tot dins del marc de la investigació Luis Rubiales per presumptes delictes d'agressió sexual i coaccions a Jenni Hermoso. Les declaracions han arribat amb cert retard. Primer Missa, que ha estat una hora. A partir de 11:45 han començat les declaracions a Barcelona, a una sala annexa. Estava Alexia Putellas, també una hora de durada aquesta declaració, i per últim Irene Paredes, que ha estat 25 minuts. Les tres han ratificat les pressions a Hermoso, després del petó no consentit a la celebració de la final del Mundial, a peu de gesta, de gespa. Alexia i Irene Paredes han sortit de la Ciutat de la Justícia a la una del migdia sense donar declaracions, això sí, educadament saludant a tots els mitjans de comunicació, molta presència mediàtica a les portes, i ara les següents declaracions seran de la mateixa Jenni Hermoso, que declararà el novembre a Espanya quan acabi la Lliga Mexicana, i abans ho farà el 10 d'octubre l'exseleccionador nacional femení Jorge Vilda.
Perfecte, gràcies Víctor.
Gràcies.
De seguida el debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistics, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistics, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistics.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paul Anner. Cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 4 al 15 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-mediobarcelona.es. No faltes, es nuestro 10º aniversario. Oktoberfest Barcelona y Paul Anner recomiendan el consumo responsable.
De coses abans de saludar el Minguella i el Poli. Ja ha guanyat el seu partit Carlos Alcaraz, quarts de final Open de la Xina davant Casper Ruud, 6-4, 6-2, per tant classificat per semis. I ja ens arriben declaracions de Lamine Yamal minuts després de renovar amb el Barça fins al 2026.
Feliz, muy contento porque ha sido un camino muy largo aquí en la Masía, o sea, es un orgullo para mí, es como un sueño para mí estar 3 años más en el club de mi vida. Yo creo que cuando llegué aquí a la Masía y cuando debuté también, fui muy contento. Nada, es un orgullo porque ya viendo a los niños que entran, como yo cuando entré a mi edad, pues estoy muy contento. Yo creo que sería un sueño para cualquiera poder llegar. De momento, pues poder ganar muchos títulos con el Barça sería un sueño para mí. Y nada, y ganar sobre todo.
Lamine Yamal. Hola, Minguella.
¿Qué tal? ¿Cómo anem?
Molt bé, ¿y tú qué tal? ¿Tot bé?
Sí, aquí estic amb uns amics i anant al Triton, tu.
Home, es menja bé allà, eh? S'està bé, eh?
Sí, estem aquí a la terrassa i tal, explicant coses i tot això, i bueno, bé, hi ha el porter del Girona amb una altra taula.
Ah, el porter a Gazzaniga, el porter...
Sí, amb el seu agent, que és el Lucho Tane, patinant aquí, celebrant. Lucho va complir ahir 60 anys.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Llàstima que no pot celebrar, no pot estar celebrant la victòria del Girona l'altre dia, que van perdre bé contra el Madrid.
Però estan molt ben situats.
Sí, home, sí. Va molt bé la cosa. Hola, Poli.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo muy bien, joder. Hemos tenido un fin de semana maravilloso, tío. Hemos ganado al mejor equipo de la liga, al que mejor juega, que mejor entrenador tiene. Le hemos metido 0-3 allí en su casa. Pues estoy encantado de la vida, tío. Al final las cosas se ponen en su sitio, ¿eh?
Sí, oye, el Madrid, pues bien, ¿eh? Contundente, físicamente fuerte y, bueno, pegada, ¿eh? Mucha pegada.
Escucha,
¿eh?
Y con el mejor... José, escucha bien lo que voy a decir, no te caigas. Estás sentado.
Sí, estás sentado comiendo.
Exactamente. Y tenemos al mejor lateral izquierdo del mundo, macho. Ahí está, Camavinga, ahí lo tienes. Ah, ¿ahora qué? ¿Ahora qué?
¿Ahora qué?
Exactamente.
Bueno, este jugaría bien donde lo pongas, ¿no, Poli?
Sí, no.
Este
qué chico. Futbolista, chico, qué futbolista. No, pero ¿sabes lo que me gustó el otro día? Bueno, y lo dijimos en el tiempo de juego, que recuperó la ilusión suya, porque es un futbolista que le gusta coger la pelota e ir para adelante. ¿Sabes lo que te quiero decir? No especula. Se va a buscar el contrario, tiene una zancada, tiene potencia, tiene tiro. Y estaba, en los partidos que vimos anteriores, estaba un poco tímido. ¿No te acuerdas que lo decía Paquito? No sé, que echó de menos que Camavinga se suelte, que se vaya arriba. Sí. Joder, y el otro día le puso lateral izquierdo, macho, y otra vez volvió a ser él, macho. Vaya partido que se marcó el muchacho.
Oye, ¿qué le pasó a Nacho por la cabeza en ese último momento? Poli, tú que eres futbolista, que has sido futbolista.
Pues te voy a decir una cosa. Yo lo estaba pensando, digo, a ver, ¿qué le ha podido pasar? 0-3, no hubo ningún problema en el partido, él no tuvo ningún problema con nadie para cometer esa entrada. Yo, que todavía a día de hoy, no lo sé. No sé si es que estaban picados, si no lo sabíamos nosotros, ha estado picado con Porto en este sentido y tal. No sé, puede ser verdad, José, porque es que no tiene ningún sentido. No, la entrada, no, la jugada no tiene ningún sentido, ninguno. Hombre, muchísimo, seguro.
Trayectoria. Que es fuerte, que es duro en su manera de jugar, pero no es sucio, hacer una patada por detrás y tal, seguro que está arrepentido. Pero bueno, oye, con que no lo vuelva a hacer, ya sanción y para adelante.
No, pero a ver, los partidos que le caigan están bien, no hay ningún problema, porque oye... Bueno, lo que sea, pero que te quiero decir, que es una acción, pero a mí todavía me queda en la cabeza... ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza en una jugada que te vuelvo a repetir?
En ese minuto, además, con el marcador ya 0-3. No tiene sentido.
Es que no, por muchas vueltas que yo lo está dando y está pensando, porque yo he tenido reacciones, claro. Pero porque durante el partido ha habido piques, ha habido insultos, ha habido esto, lo otro, y entonces vale. Sí. Pero acordaros que es que él no tuvo ningún problema con nadie en todo el partido.
No podía estar caliente, acababa de entrar.
Nada. Pero bueno, no sé.
Y Minguella, el Barça también sacó adelante su partido, no sin dificultades, porque el Sevilla jugó bien y era un partido difícil.
Habla del mejor. ¿Quién fue el mejor, José, en el partido del Barça? ¿Quién? ¿Quién ganó el partido? ¿Quién ganó el partido?
El árbitro.
Sergio no, el árbitro Ramos. No. Ahí. Mira al ver cómo está. Escucha, tal cual. Ahora, no me dirás que no tuvo un detalle Sergio Ramos, ¿o no?
Hombre,
¿tuvo detalle o no tuvo detalle?
Es un detalle. Él no podía pasar por Montjuïc actuando al lado Sabina.
Qué bueno.
A 10 metros. Sin dar un detalle hacia el equipo local.
Totalmente.
Como veía que el Barça, para hacer un...
No marcaba.
No hay manera.
Tuvo que meterlo él.
Lo hago yo y nos vamos para casa, tú, a cenar.
Bueno, no, es que fue el partido, yo lo resumo a eso, porque como tú dices, yo creo que no hubiera marcado el Barça, te lo digo.
No,
tal como estaba.
Estaba muy difícil el partido para el Barça, sí.
Hay una cosa, Poli, tú que has sido muchos años jugador de primer nivel. Cuando en un equipo... destacan los jóvenes.
Bien dicho.
Quiere decir que el equipo es una castaña.
Por un lado es buena noticia, porque tiene jóvenes buenos, pero por otro lado, bueno, claro, y los otros,
decir,
¿qué, no?
Quiere decir que los cracks no funcionan.
Sí.
Los jóvenes está bien que lleguen, que se incorporen, que se formen, que tal. Pero cuando los mejores son los jóvenes, quiere decir que los demás son, bueno, son lo que son.
La ha clavado. No, eso que ha dicho José es la realidad. No, es que es la realidad. Uno es un crack porque es un crack. Y tú tienes una experiencia, tienes unos años, tienes una trayectoria. Si en un partido, o en dos partidos, o en tres partidos ya, como está sucediendo, los más jóvenes, los que acaban de llegar, son los mejores, pues algún problema tienes, ¿eh? No sé cómo será, pero algún problema tienes seguro. Bueno, algo no te está funcionando.
No hay nivel.
Oye, pues ahora llega a Europa, Minguella, que, bueno, el Porto es un equipo que siempre compite y el partido del miércoles va a ser difícil, ¿eh?
Sí, Porto es una buena prueba de toque porque siempre hace buenas plantillas el Porto. El Porto es el equipo... que en Portugal lucha contra el poder establecido, que es el Benfica y el Sporting en Lisboa, y entonces ellos son los terceros en discordia, y ganan Copas de Europa y ganan alguna Recopa.
Con Mourinho.
Con Mourinho y con todo esto y tal, porque son un equipo esto, muy peleador, tiene un presidente ya mayor, muy amigo mío, pero no por esto lo salto, sino porque ha hecho grande.
Es muy bueno, sí, señor.
Y ha hecho un club, y ha hecho un estadio nuevo, en fin, lo ha puesto en Europa desde hace años.
Sí, sí. Pinto da Costa, ¿no?
Pinto da Costa.
Pinto da Costa, el presidente.
Es un buen presidente, lleva muchos años sabiendo haciendo años, esto. Y mira, como ha dicho José, la cantidad de equipos que ha hecho con el Oporto y las cosas que ha hecho con el Oporto.
Bueno, y Nápoles-Madrid mañana, Poli, que no está nada mal eso tampoco.
Diego
Armando Maradona allí, el estadio ese.
Partido difícil. Como tú dices, un ambiente extraordinario. Yo quiero pensar que va a ser un ambiente extraordinario. Es verdad que bueno, la afición de allí todos sabemos lo que hace, pero te voy a decir una cosa, es que tiene muy buenos futbolistas, tiene unos futbolistas extraordinarios. Los Jiménez, como se llame.
Yo tampoco
lo
voy a decir.
Entendido.
Sí, ya sabemos a quién te refieres. Yo tampoco lo digo, por si acaso.
El Calabrabulis, ¿cómo se llama? El Calabrabulisio o Calabrabulisio bueno, como sea. Exactamente, pero yo creo que el Nápoles, es verdad que a lo mejor la Liga no está lo bien que tiene que estar, pero al final va a estar seguro. Pero creo que en Europa el año pasado ya estuvo y al final se desinfló. Acuérdate, hizo una temporada con la Champions extraordinaria. Y yo creo que la Champions es el rival del Madrid para quedar primero, creo.
Sí, sí.
Aunque después de ver al Unión Berlín, que le ganamos en el minuto 93, ¿te acuerdas? 1-0.
Sí, sí.
Puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que, fíjate, me gusta que sea el Nápoles más que el Unión Berlín. Creo que el Madrid tiene más posibilidades con el Nápoles que con el Unión Berlín. Fíjate lo que te digo.
Puede ser. Bueno, mañana lo vemos. A disfrutar de la jornada de Champions.
Un abrazo muy fuerte.
Y recorza Gatxaniga, Minguella. Recorza Gatxaniga.
Gracias.
Hasta luego.
Chao. Que vagi bé. Seguim.
El Barça vol fer camí cap a Wembley i ens espera un partidàs a la Champions que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des de Dodragao, Porto, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella,
Marcos López, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Està clar que la mobilitat del futur serà elèctrica. El 7 i el 8 d'octubre, 7 i 8 d'octubre, tens una cita al circuit de Barcelona-Catalunya amb l'E-Mobility Experience, el punt de trobada de la nova mobilitat sostenible. Allà podràs conduir i provar les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit i gaudir també en família de les activitats infantils, cars elèctrics i molt més. Tot per només 5 eurets. Important, eh? Recorda que amb el carnet SX3 els supers tenen entrada gratuïta i podran conèixer els beta el diumenge al matí. No t'ho perdis!
Yeah. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. You are...
3 i 47 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra, i ara parlem de l'Espanyol, que juga avui. Quique, bona tarda.
Sí, què tal, Ballori? Bona tarda.
A les 9 de la nit, aquest Espanyol Racing Ferrol, el Racing Ferrol de Cristóbal Parralo.
Sí, home, no és un rival qualsevol, amb arbitratge de Quintero González. L'Espanyol ha fet pública la convocatòria, sense Keita Valdé i Jofre Carreras lesionats, i sense José Carlos Lazo, que per problemes personals torna a ser baixa. Una victòria doncs aniria molt bé, perquè l'Espanyol, que vulguis o no, 2 setmanes sense guanyar i ja és 5è a la classificació. Leganés 18.
Si guanyes per això, segon et poses.
Sí, Saragossa 16, Llevant 15 i Tenerife també, i Espanyol 14. Però atenció, perquè el Racing Ferrol ve de guanyar el Saragossa i és un bon equip que té 12 punts a la classificació. Cristóbal Parralo va fitxar Luis García, el 2005-2006, des de Mallorca, quan era secretari tècnic de l'Espanyol, el Cristóbal Parralo. El de Montornès, que deia el Javier de Aro, tot i haver nascut a Priego, Córdoba. Luis García, parlant de que avui realment l'entrenador rival no és un entrenador qualsevol.
Un gran tipo, una persona que estaré eternamente agradecida porque hizo que llegara al club de mi vida, que viviera todo lo que he vivido y que estaré siempre agradecido a que él apostara fuertemente porque llegara aquí. Sin lugar a dudas, me vuelve al pasado y me recuerda ese momento. que va a ser especial el poder saludarlo de nuevo y el poder saludarlo en nuestra casa.
Jo no recordava això, que l'havia fitxat sí. Ell per l'Espanyol, no
sí,
recordava.
Sí, sí, a la temporada 2005-2006 i 2004-2005 el secretari tècnic i director esportiu de l'Espanyol era Cristóbal.
Sí.
I el va signar a ell i també a l'Otina i a més va fer bona feina Cristóbal, que després va marxar. I ara avui, per exemple, compleix 100 partits a la banqueta del Racing de Ferrol i van molt bé les coses. Va pujar aquesta temporada un Cristóbal que porta a gala, la porta número 2 de l'estadi de l'Espanyol, 6 temporades com a perico, campió de Copa, en fi, és un dels nostres.
Fue una sensación de orgullo, ¿no? Fueron todos los socios los que eligen el nombre que le ponen a cada puerta y que me pusieran a mí en la puerta número 2, pues la verdad es que muy orgulloso. Ha sido el equipo donde más partidos he jugado, donde más tiempo he estado, lo que más cariño tengo, ¿no? Hace mucho tiempo que no se ganaba ningún trofeo y ganamos la Copa del Rey. Y luego, como director deportivo, formamos un equipo que fue muy competitivo. Parte de ese equipo pues logró una Copa del Rey y logró jugar la final de la Copa de la UEFA en Glasgow contra el Sevilla.
Pacheco, Omar, Calero, Cabrera, Brian Oliván, Pol Lozano, Keidibare, Puado, Melamed, Peramella, Braithwaite, és a dir, el mateix equip que va perdre l'altre dia a Tenerife, a no ser que vulgui fer les rotacions avui, dijous a Cartagena i el proper dilluns a Vila-real.
Sort a l'Espanyol aquesta nit, la que no ha tingut aquest cap de setmana a l'Andorra, que ha perdut, Gil.
No troba la línia, 3-1 al Carlos Belmonte en un partit on els d'Eider Sarabia no van saber igualar la intensitat del conjunt manxec. L'entrenador és conscient, però no troba la solució.
Jo crec que hi ha una part molt important que és... que es de orgullo y de responsabilidad individual. Pero me da pena y me da rabia volver otra vez al discurso después de Miranda. Porque, repito, cuando ya somos reincidentes, pues evidentemente hay alguien que es el máximo responsable, que soy yo, que no estoy sabiendo tocar alguna tecla, ¿no?
La derrota deixa l'Andorra només 3 punts per sobre de la zona de descens. Lo més immediat, jornada intersetmanal, dijous al Nacional, el Real Zaragoza, Quiquín.
Com ha anat la jornada de la Primera Federació?
Dues victòries, un empat i una derrota. El Nàstic va de debò, aguanta el liderat al camp del Lugo de Munitis amb un gol d'Andy Escudero que val 3 punts d'or i eixampla a 7 punts la distància respecte al 6è. El Cornellà es va estrenar com a local a Palamós, 0-1 davant la Real Societat B. Empat al Johan del Barça B davant del Celta B i victòria 3-0 del Sabadell davant del Sestau per fugir del Pou i ficar al conjunt basc. Ni tan bons ni tan dolents, versió del tècnic arlequinat Miqui Lladó.
Es agafar-te amb calma i filosofia, no? Al final és que és així, ho dic a cada roda de premsa, sé que el discurs no agrada molt, sé que no convenç. Ara estem a 3 punts dels play-off, no? Si guanyem Fuenlabrada entrem a play-off, no? Home, va, tranquil·litat, a treballar i paciència, anirà bé.
I bons aliments. Propera jornada, Nàstic Ponferradina, Sestao Cornellà, Sabadell Fuenla i Reial Societat B, Barça Atlètic.
I a la Lliga Femenina, victòria pels dos catalans aquest cap de setmana, Sporting de Huelva 1, Barça 2 i Levante Les Planes 2, Atlètic Club 1. Bona victòria de les de Sant Joan d'Espí. 9 minuts i les 4, fins aquí al futbol, de seguida bàsquet.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¿Está hablando Xavi Hernández en directo en rueda de prensa? Vamos a escuchar al técnico azulgrana.
Hola, Xavi. Aquí Elena Condis en directo para el partidazo de la cadena COPE. ¿Entiendes que la gente reclame un poco más a Lamine Yamal?
Sí, claro, entiendo perfectamente, ¿no? Y a Rafinha, y a Robert, y a Ferran, pero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Las cocinas AEG lo tienen todo.
Hornos de vapor con sonda térmica.
AEG.
Placas con zonas de cocción flexibles.
AEG.
Campanas conectadas con tus placas.
AEG.
15% de descuento.
AEG.
Si lo quieres todo, hasta el 4 de octubre, 15% en hornos, placas y campanas AEG.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Esta tarde, Ángel Expósito y La Linterna aterrizan en Bogotá con Iberia, porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Recuerda, esta tarde a partir de las 7, la experiencia Iberia desembarca en el centro de Bogotá y te lo contamos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Aquest Esports Cope, Albert, que tenia sí. Un clàssic ahir, se'l van portar al Madrid, eh?
Sí, en menys de 15 dies, dos clàssics i els dos els ha guanyat el Real Madrid. El primer a la semifinal de la Supercopa i ahir, potser massa d'hora, aquest a la tercera jornada de la Lliga Endesa. Se'l van dur al Real Madrid jugant a casa sense Tavares i guanyant bé amb aquest 86-79 que va maquillar el Barça al final, però va ser clar guanyador al conjunt blanc amb un jugador, Ismaïla Diagne, 16 anys, va aconseguir 9 punts i 8 rebots. Totes li posen al Real Madrid molta, moltíssima feina per fer al conjunt blaugrana, que sobretot defensivament ha de millorar moltíssim. Ahir, Billy Hernán Gómez, novament, s'espera molt més d'aquest jugador, que ha de ser un dels pivots dominants, no només del concert espanyol, sinó del concert europeu. Jo ahir salvaria a Brizuela, 14 punts, a Jokubaitis, i poqueta cosa més. Vam dir que el calendari de l'inici de temporada del Barça era força exigent, ja el clàssic a la tercera jornada. Aquest dijous comença l'Eurolliga i visita el Palau Efes, l'Anadolu Efes. Grimau, clar i contundent en 12 segons.
Estamos todos jodidos porque perder contra Madrid nos jode y eso es así y no hay más vuelta de hoja. No podemos estar de otra manera.
No m'agrada el que veig al Barça, però li hem de donar temps perquè és un projecte que comença. Ve el bàsquet Girona, que de moment és la revelació i sensació de l'inici de la temporada.
Com estan a Girona, tu? Com estan a Girona?
Sí, ja t'ho vaig explicar el divendres. Van despertar líder l'equip de futbol, líder l'equip de bàsquet perquè no s'havia completat la segona jornada de la Lliga Endesa. Han guanyat a València, han guanyat al Gran Canària i han guanyat al Granada 91-102. El Joventut 2-1, victòries derrotes, Baxi Manresa 1-2.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
En motor, Marc Márquez es puja per primera vegada al podi aquesta temporada, tercer al Japó. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Valori. Sí, tras varias decepciones, Marc Márquez volvió a subirse a ese podio en el Gran Premio de Japón, algo que no ocurría desde casi un año. El de Cervera fue tercero, algo que ni le afecta de cara a luchar por el título, puesto que está a 255 puntos del líder, Peco Bagnaia, ni tampoco a la hora de tomar una decisión sobre su futuro en Honda, que parece decidida. En inglés, en rueda de prensa, Márquez dijo que tiene las ideas muy claras, que lo tiene todo bastante estructurado y ojalá se pudiera hacer pronto, mientras que el castellano fue algo más condescendiente con Honda.
Aunque haya gente que dice que disfruto, no estoy disfrutando. Y hay noches sin dormir y hay noches pensando mucho y lo estoy sufriendo, pero intento apartarlo, intento estar lo más centrado posible en pista porque pilotar una MotoGP no es fácil. Tenía que llegar el primer podio del año en casa de Honda con los jefes y bueno, veremos qué pasa, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Que mi compromiso con la marca siempre ha sido y será al 100%.
Sin embargo, ya a pesar de las palabras de Márquez, desde Ducati se da por hecha su llegada después de las declaraciones del director general de la marca italiana, Gigi Daligna. Márquez quiere nuestra moto, lo he dicho textualmente, y si finalmente el piloto rompe con Honda, firmaría por Ducati por un año y al siguiente se iría a KTM, una marca oficial. La noticia podría anunciarse durante el Gran Premio de Indonesia el próximo día 15 de octubre. Y por lo que hace referencia a las carreras, en la general el italiano sigue líder, pero solo con 3 puntos de ventaja sobre el madrileño. Nos referimos a Jorge Martín, que ganó la carrera, y a Peco Bagnaia, 54 respecto a Bezzeni, que es tercero, a falta de solo 5 pruebas para el final del campeonato.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I acabarem amb golf, Quique, la Ryder es queda a Europa, eh?
Sí, torna a Europa. Desfà el mal rebut fa 2 anys amb la pallissa dels Estats Units. A Europa en va tenir prou en mantenir el 4-0 de la jornada del matí de divendres. Ahir, resultat final, 16,5 a 11,5 per a Europa. Li van sobrar 2 punts, 3 punts de 4 possibles per un John Ram, que ahir va empatar amb el número 1 mundial Scotty Scheffler. Espectacle del bo, i d'aquí a 2 anys la revanxa allà, a l'altre cantó del...
De l'oceà.
Del vessal.
Gràcies, Quique.
Adéu. Italia, Italia, Italia.
Carville, superstar.
No voy a decir el nombre, Carvilho este, sí, como se llame.
Yo tampoco lo voy a decir.
Entendido.
Sí, ya sabemos a quién te refieres. Yo tampoco lo digo, por si acaso.
El Carabrillo.
Dilo tú, Gil, dilo tú, va.
Este,
els noms llargs, com més ràpid, millor. Barratskhelia, ja està.
Okay.
Igual et menges una o dues consonants pel camí, però Barratskhelia, ja està, quedes com un senyor. Ostres, ho haurà dit, se supone que lo habrá dicho bien, eh? No fem allò, veig-les n'esandant, perquè acabes com aquell que va dir, el Rubio. No, aquell jugador rus del Racing. Però escolta, tota la meva admiració per John Azanza, pobret meu, seguidor de l'Atlètic de Bilbao, al vell mig de la grada de Noeta, celebrant
aguantarà el tipo,
el
allà.
Repaso de la Real. Pero Alma de Cántaro, ¿cómo fuiste a parar allí?
Pues mira, justamente un amigo muy cercano me, pues es socio también de la Real Sociedad y pues no podía asistir al partido y me ofreció el carnet. Y yo lo vi como una oportunidad pues para conocer a Noeta y pues cómo se animan otros estadios, porque no solo había estado en San Mamés, no he estado en ningún otro estadio que no sea San Mamés.
¿Cómo se anima en otros estadios? Es que no lo acabo de entender.
No, molt bé, ell, que va aguantar bé el tipus, no, molt bé, sí. La gent de la Real també, que
en otros campos, en otros campos quiero ver yo eso, ¿eh?
Continuo preguntándome al Jesa que va fer Takekubo de què vol dir, però bueno, és igual, va, deixem-ho estar. La última, Spanoulis. Nou seleccionador de Grècia de bàsquet, Vasilis Spanoulis.
Així arribem a les 4 de la tarda, recordant també que Alcaraz ha guanyat el seu partit davant Rute, en dos sets. Està a les semifinals de l'Open de la Xina. Gràcies, Gil.
Adéu.
Les 4.